Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Bona tarda. En aquest món polaritzat hi ha poques coses o poques idees que generin grans consensos. Cada 5 de juny i des de fa ja 50 anys, l'ONU celebra un d'aquests postulats en els quals sí que coincideixen països i ciutadans de diferents continents. El Dia Mundial del Medi Ambient. La majoria ja es preocupa per contaminar menys, reciclar més i assumeix que no hi ha un plan B per al planeta. Es podrà exigir que l'acció recaigui més en els governs, en els ciutadans o en les empreses i també considerar, per què no, si s'ha d'exigir també a Àsia els mateixos esforços que a Europa. Però en conjunt, el missatge és el mateix. És tasca de tots cuidar el medi ambient en el qual vivim. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem amb el temps i atenció perquè la calor anirà a més amb màximes de 35 graus dijous a Ponent i a l'Alt Empordà. Una calor que persistirà ben viva fins al divendres. El canvi de temps, atenció, arribarà dissabte amb més núvols ruixats a partir de la tarda i baixada de les temperatures. I com sempre, sortim a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit, Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, circulació complicada a l'autopista P7 per un accident que hi ha hagut fa una estona a Barberà. Ja hi ha tots els carrils oberts en sentit nord, en sentit Girona, però hi ha cues intermitents des del Papiol fins a aquest punt. També a la mateixa P7, retencions des de 3 quilòmetres a Barberà en sentit sud, en sentit Martorell, per efecte Baroc. Abans d'això, també complicacions a la Ronda de Dalt de Barcelona per un accident a l'alçada d'Horta, talla un carril en sentit Trinitat i hi ha retencions que arriben des d'Esplugues fins a aquest punt. Retencions habituals també d'entrada a Barcelona, tant a la C58 com a la C33, entre Montcada i a l'Ultra Trinitat. 3 quilòmetres de cua a la B20, a la Pota Nord, des de Montigalà fins al mateix Ultra Trinitat, també d'entrada a la capital catalana. I a la Ronda Litoral veiem aturades des de Zona Franca fins a la Barceloneta en sentit Trinitat, i també 2 quilòmetres de cua a Barceloneta en sentit Llobregat. A la B20, a Cornellà, retencions en tots els sentits de la circulació per un accident que ocupa el voral, i destacar per últim també un altre accident que hi ha hagut a la 2 de Castellolí, on hi ha un quilòmetre de cua en sentit Barcelona. De moment, això és tot el secretari de trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Marta, per la informació. I d'aquí un moment a la cadena COPE parlem de més de 500.000 d'espanyols estan patint malalties inflamatòries intestinals i la meitat no sap com controlar-la. Avui ens preguntem com es pot prevenir i com actuar davant d'aquest tipus de malaltia. I ho farem amb la companya Yolanda Bernal. I escoltarem també el president de l'ACUCAT, l'Associació de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya, que porta més de 30 anys trencant l'estigma d'aquestes malalties inflamatòries.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
COPE Catalunya y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Descubre Pura Brasa. El lugar donde la brasa hecha en nuestros hornos Josper te brinda una experiencia única con cocina ininterrumpida para que comas a cualquier hora. Hamburguesa de guayún, costillar y mucho más. Y además, disfruta de nuestra sala privada para grupos. Visítanos en Rambla de Cataluña 13.
Instagram tiene herramientas para familias que fomentan un uso más seguro y saludable de la aplicación. Las cuentas privadas por defecto garantizan que solo los adolescentes y sus seguidores puedan ver sus publicaciones. Seleccionar un límite de tiempo diario en la aplicación ayuda a los adolescentes a usarla de forma saludable. y si configuráis juntos la supervisión, conocerás mejor a quién están siguiendo. Infórmate sobre estas y otras funciones en instagram.com/herramientas para familias.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Gairebé 400.000 persones a Espanya pateixen una malaltia inflamatòria intestinal. Cada any es diagnostiquen 10.000 casos nous. És veritat que la majoria afecten a persones grans, però a les últimes dècades cada vegada hi ha més gent jove. Quan parlem de malalties inflamatòries intestinals, estem parlant, per exemple, de la colitis ulcerosa o la malaltia de Crohn. Són malalties cròniques que no tenen cura i que, evidentment, condicionen la vida dels pacients. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, pacients com la Núria, que als 40-42 anys li van diagnosticar la malaltia de Crohn. Va començar amb unes diarrees molt fortes i amb una baixada de pes important. En 3 mesos va perdre uns 15 quilos. Primer li van dir que podia ser un virus, però finalment li van diagnosticar la malaltia de Crohn. Reconeix que li va canviar la vida, però la Núria es considera una privilegiada.
Ho porto bastant bé psicològicament, vull dir, en parlo molt obertament, explico pues, que, bueno, i amb la doctora i tot, i després també perquè no tinc uns símptomes molt greus. Sí, en determinats moments els tinc greus, però no com altres companys que he pogut parlar de la consulta on em visiten, que pues, lo típic que tenen que buscar allà on van un bany i tenir-lo controlat en tot moment, a mi això no m'està passant.
Doncs la Núria, amb certes limitacions, pot fer tot tipus d'activitats, però és veritat que hi ha moments en què no pot amb tot.
Sí que és veritat que hi ha moments de l'any que em trobo molt més fluixa de lo normal, a nivell pues, que no tinc tants ànims, que em sento molt cansada, tinc a vegades un dolor crònic a lo que són tota la part abdominal, i clar, són els meus símptomes que jo ja detecto que això està mobilitzant no, el meu cos, i que és el que al final em fa anar una miqueta pitjor durant el dia, però ja et dic, a nivell mental, com estic forta i tal, doncs jo intento que això no m'afecti.
Doncs la part psicològica és molt important. A la Núria li va coincidir el diagnòstic de la malaltia amb un moment complicat de la seva vida.
No és una cosa que estigui realment especificada o demostrada, però sí que la realitat és que és una malaltia que té molt a veure també amb l'estat d'ànim, amb l'estrès, amb situacions pues, allò fora d'una vida normal que et puguin passar i que t'afecta, i això també fa que els símptomes o, per exemple, les recaigudes tinguin que veure amb moments concrets de la teva vida. Jo he tingut 2 recaigudes i les 2 recaigudes han sigut per moments molt crítics meus personals.
El diagnòstic precoç d'aquestes malalties no és habitual i té un component hereditari. La mare de la Núria, per exemple, també va patir la malaltia.
El cas de la Núria Yolanda no és dels més complexos. Ella pot fer una vida pràcticament normal, però hi ha un 30% dels pacients que no responen al tractament de medicaments i sovint s'acaben sometent a cirurgies de recessió de colon.
Exacte, hi ha diversos tractaments que passen per antiinflamatoris, immunosupressors, corticoides o tractaments biològics, que són els més novedosos. La majoria de pacients poden controlar la malaltia, però és cert que hi ha al voltant del 30% que no respon. Hi ha 2 pics d'incidència entre els 20 i els 30 anys i entre els 50 i els 70. Estem parlant de malalties que estan dins del grup de malalties autoimmunes. Això vol dir que hi ha algun element que ataca el tracte digestiu. Ho explica molt bé la doctora de la Mutu de Terrassa, Yamil Zavala.
Són una reacció inadequada del sistema immune, és a dir, tenim una persona que té una predisposició perquè tingui una resposta inadequada a el que passa en el seu mitjà. I això fa que la immunitat s'activi d'una manera desproporcionada i una cosa molt important, autoperpetuada, és a dir, que si nosaltres no fem res, això continua. i ataca el budell. En la malaltia del Crohn pot afectar a tot el budell, a tot el tracte digestiu, des de la boca cap a l'anus,
sí.
I en les altres dues, la colitis ulcerosa i la colitis indeterminada, doncs només afecta al colon.
La doctora Zavala diu que es tracta de malalties que no es poden prevenir i hi ha una predisposició genètica, però després es pot desenvolupar o no la malaltia. Però sí que hi ha factors que poden ser els causants, fins i tot una infecció intestinal.
No sabem què és el que passa, què comença tot aquest procés inapropiat, però és aquesta unió, no? Una persona que té una predisposició i que passa alguna cosa en el mitjà, pot ser una qüestió pues, molt estressant que afecta la microbiota que tenim en l'intestí i això fa que comence, o pot ser fins i tot pues, després d'una infecció intestinal pues, que comencen aquestes coses.
Sovint hi ha períodes en què la malaltia està més tranquil·la, però en d'altres moments s'activa i és aquí quan els pacients doncs, presenten més problemes, més molèsties.
Avui és un plaer parlar aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra amb el Ricard Pons, que és el president de l'Associació de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya, que porten, a més, més de 30 anys trencant l'estigma de les malalties inflamatòries intestinals. Ricard, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Estem parlant de malalties molt estigmatitzants, no?, a causa de la seva simptomatologia.
Sí, molt estigmatitzants i a la vegada molt invisibles, no? Pensa que, abans ho comentaves tu, no?, aquí a Catalunya ja som no uns 50, sinó que ens anem ja cap als 60.000 pràcticament diagnosticats, vale? Cada vegada estem més a prop d'aquest 1%, malauradament, de la població catalana. I sí, són malalties estigmatitzades per tot allò que comporta aquelles malalties en quant a les conseqüències que té, en quant a el que et genera, quan tens una crisi de la malaltia, i per tant, estigmatitzades i poc visibles. Nosaltres, com a associació, el que pretenem és que trencar aquests estigmes, que més o menys ja ho hem fet, ho estem fent, i hem fet una campanya publicitària important doncs, a través de xarxes socials per commemorar el Dia Mundial i a la vegada donar més visibilitat per a aquests nostres socis i sòcies i els que no són socis i sòcies però que estan diagnosticats d'aquestes malalties, la societat el reconegui i reconegui tot aquest patiment o que es va desintar que sofrim.
Uh-huh. Són fàcils de diagnosticar o hi ha una peregrinació de metges abans que diagnostiquin una malaltia d'aquest tipus?
Doncs mira, en cada cas és un món. I t'explico, jo conec gent que socis i socis o pacients inclús que han tardat mesos a diagnosticar-los i algun any i a mi, doncs, per exemple, també van tardar algun mes, vale? Alguns mesos, hi ha persones que tarden menys, val? Però sí que són... Ho assimilo molt perquè he parlat moltes vegades amb elles, amb el de l'Associació de Fibromialgia d'aquí de Lleida,
sí.
Que te van fent proves i al final, per descart, doncs acaba sent una o l'altra, no?
Uh-huh.
En aquest cas, a nosaltres, doncs, acaba sent degut a processos inflamatoris, degut a temps de descomposició, no? Vòmits, dolors reumàtics, etc. No? Acaba sent, per descart, doncs acaba sent el clon o colitis. Normalment, veuen en seguida si pot ser crono colitis.
Uh-huh.
Però llavors és saber quina és de les dues.
Ricard, avui en dia
perquè
no...
Afecta llocs diferents, també, del tub digestiu.
Evidentment. Avui en dia no existeix un tractament curatiu per les malalties inflamatòries intestinals, no? I s'estima que crec que un 30% de les persones afectades no aconsegueixen controlar aquesta patologia amb les opcions farmacològiques, no? I fins i tot algunes s'han de fer cirurgies, no? Altament, hem de dir-ho, agressives.
Sí, com dius tu, són malalties cròniques, per tant, són malalties incurables. De moment no s'ha trobat cap cura, val? I per això nosaltres no diem en cap moment que com a associació, juntament amb tot el que seria doncs, les institucions mèdiques, laboratoris, etcètera, ningú diu que això sigui una malaltia curable perquè no ho és.
Uh-huh.
A la vegada comporta, com tu també has dit bé, que en segons quins estats tu pots tenir la malaltia, doncs es produeixen operacions i, per tant, es poden complicar. També és veritat que el percentatge de morbilitat que tenim tant a Crohn com a colitis ulcerosa
sí.
No arriba ni a 1%, vale?
Uh-huh.
Per tant, el risc de morbilitat és molt baix, vale? Comparat amb altres enfermetats. Uh-huh.
Però es pot tenir una bona qualitat de vida amb aquests nou fàrmacs, per exemple, que ara ofereixen una esperança més alta i unes millors opcions terapèutiques?
Sí, perquè cada vegada els fàrmacs són més biològics i, per tant, sí que el biològic, de vegades al ser, biològic xoca amb la biologia, no?, de l'ésser humà, però a la vegada, cada vegada són fàrmacs, per dir-ho d'alguna manera, a part de biològics, més naturals, per dir-ho d'alguna manera, i per tant sí que cada metge, en aquest cas, i cada pacient som un món, i cada pacient, et trobaràs pacients que potser tenen els mateixos símptomes i tenen el millor plan o colitis, però el mateix, no els servirà el mateix tractament. Perquè s'ha d'anar... Això és prova-error, prova-error.
Exacte.
No? I fins que no et troben el fàrmac correcte, doncs pot passar uns mesos i pot estar uns mesos, doncs realment fotut, ¿vale? Perquè ja t'ho dic, tema de sagnat, tema de descomposició, tot el tema de vòmits, ¿vale? Tema de pèrdua de pes, sí, tema de mal als ulls, tema de mal als ossos, ¿vale?
És dur,
però,
és dur.
Però cada vegada, per sort, som més, diguem, no diria bons, sinó que són millors per a que tots els que patim aquestes malalties puguem donar la millor qualitat de vida, que s'ha de, que també s'ha de, no només amb els fàrmacs, sinó amb la nutrició, per això nosaltres també fem danys nutricionals, amb el tema d'efectivitat esportiva, amb el tema de vegades, per això tenim també sessions i tenim un conveni amb el Col·legi Psicòlegs i Psicòlegs de Catalunya.
Sí, és el que t'anava a preguntar.
També,
perquè la part psicològica és molt important, perquè en el moment que surts de la teva zona de confort, quan tu saps que tens un lavabo a prop, estàs a casa tranquil, però clar, si estàs amb més gent, algun lloc i tal, i has d'anar en zero com al bany, això només ho sap a qui li passa, no? I a vegades donar explicacions és com que et trobes... poses pitjor potser, no?
Sí, però i això sol passar normalment quan ets més jove, val? Per això nosaltres també tenim un conveni amb les universitats públiques de Catalunya, amb el Departament d'Educació, que hi ha uns protocols per la gent que estan estudiant i tenen una cronocolitis a l'hora de poder sortir d'un examen o a l'hora de tornar per anar al servei o no, o estar els dies de baixa, doncs ja saben que està de baixa per amb això. I per tant, el que dius tu, l'enfermetat a nivell físic es pot notar o no, però després el tema és emocional i psicològic també és important. I per això nosaltres també treballem en sessions de mentoratge de cara als pacients, però no només de cara als pacients, els que són pacients, sinó també de cara a tot l'entorn familiar i l'entorn social, perquè el pacient arribi un dia que pugui explicar ben bé a tothom
en
què consisteix, que quan li passa alguna cosa, doncs si li passes això, espera amb això, no? Que si un dia no va a una festa, és perquè no pot anar, etcètera, no? A vegades costa una mica socialitzar i tots ho havien passat. Sobretot ja t'ho dic, quan ets més jove, a partir de certa edat, doncs, bueno, te coneixes ja més tu mateix, coneixes com te funciona el cos, l'habitues a certs hàbits saludables en quant a nutrició, activitat esportiva, poder descansar, etc.
Sí, sí.
Doncs el cos acostuma i juntament amb els fàrmacs doncs vas tenint una qualitat de vida raonablement bona.
Bé, doncs sort que tenim aquesta associació, ACU, a Catalunya, treballa per trencar aquests tabús, oferir informació, recolzament als pacients i al seu entorn, que és molt important, i donar visibilitat a aquestes malalties i, òbviament, fomentar la investigació, que això no es pari d'investigar, perquè estem parlant de que al voltant d'un 1% de la població mundial està afectada per algun tipus de malaltia inflamatòria intestinal. Ricard...
No, així és.
Ricard Pons, president de CUCAT, moltes gràcies per ser-hi amb nosaltres i tot el nostre recolzament. Aquí estem per el que vulgueu. Gràcies.
Moltes gràcies per el vostre suport sempre.
Una abraçada. Gràcies.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros.
¿Familia?
Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1456 y vente a Lowi.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Este jueves Herrera en COPE desde la sede de Porcelanosa. Carlos Herrera se desplaza a Villarreal, Castellón, a la empresa líder del sector. Una empresa que lleva en su ADN la calidad, la innovación, el diseño y además está comprometida con el entorno social y medioambiental. Con los diseñadores de mayor prestigio y reconocimiento mundial para conseguir las mejores soluciones arquitectónicas. Carlos Herrera te lo contará en directo este jueves. Porcelanosa, presente y futuro de la innovación y diseño.
Yeah.
Quedarme con una colilla en mis labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. No quiero volver a hablar.
Des de l'inici del segle XXI, la comarca de l'Anoia ha augmentat un 41% la seva població, un creixement líder a Catalunya. Atenció, perquè ha passat de 90.000 habitants a 126.752 empadronats a l'any 2023. Els motius són dos. El boom del totxo entre l'any 2003 i 2006 i després de la pandèmia, moltes segones residències han quedat com a primera, a més de l'arribada de veïns del Baix Llobregat. L'epicentre de la pujada són les urbanitzacions. A Piera, 17.000 habitants viuen el 50% de la població en una urbanització. I això provoca que la demanda de més serveis, òbviament, més població, més demanda de CAPs i d'escoles. I l'àrea metropolitana de Barcelona concentra el 70% de la població de Catalunya. Potser l'Anoia, la casa de milers de joves que busquen emancipar-se, podria ser, no? O té el seu límit de creixement? Té bones comunicacions amb Barcelona? Més població pot significar un dèficit de serveis públics? Doncs en parlem de tot plegat amb el company Sergi Tor. Què tal? Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Montse.
Bueno, avui heu parlat, parlant de Piera, no?
Sí, perquè Piera és un bon exemple d'aquest creixement de l'Anoia. Està ubicada al sud de la comarca, a peu de la muntanya de Montserrat. Veritablement, si estudiem la seva evolució demogràfica, impressiona. L'any 1991, Piera tenia 6.000 habitants. 10 anys després, el 2001, ja pujava a 10.000. 10 anys després, el 2011, ja pujava a 15.000. I ara supera gairebé entre els 17 i els 18.000 empadronats, però la seva alcaldessa diu que habitualment viuen més de 20.000 persones. Estem parlant d'un 300% d'augment en una superfície també molt sorprenent. Piera té un total de 57 quilòmetres quadrats amb 19 nuclis habitats. Un boom demogràfic, a més, sostingut amb el temps. I un exemple ens ha explicat l'actual alcaldessa, Carmen González Herrera, en COPE, quan ens ha dit de que ella va arribar a aquesta localitat de Piera quan tenia 9 anys i ens ha explicat el perquè.
Jo, de petita, doncs, teníem la casa del cap de setmana aquí i bueno, el meu pare, en aquest cas, treballava set al centre tècnic i què fa això, doncs, que canviïs el que és el teu lloc habitual de viure, doncs, per proximitat i, bueno, doncs, per la tranquil·litat que també dona el municipi, doncs, es decideix a fer aquest canvi i venir aquí a Piera a viure.
Doncs la Carmen González amb la seva família va arribar a Piera als 9 anys i ara és l'alcaldessa. Per ser un creixement que també afecta els preus de l'habitatge. Mirada als portals immobiliaris hores d'ara. Un pis de 78 metres quadrats i dues habitacions al centre de Piera costa 150.000 euros. I de lloguer, un pis de 3 habitacions de 70 metres quadrats costa 825 euros mensuals. Estem parlant de Piera. L'alcaldessa ha reconegut que hores d'ara en aquesta localitat viuen més de 20.000 persones i, òbviament, necessita ajudes per cobertura de serveis públics. Fins i tot mostra inquietud d'un major creixement si no van acompanyades del suport de les administracions supramunicipals.
Ara, clar, Piera ja no és un poble petit. Llavors, ostres, no sé si inclús ens convindria fer el salt ja d'aquest dels 20.000, perquè, clar, no som un poble petit. Llavors, els ajuts que ens poden venir de Consell Comarcal sempre estan més enfocats en pobles que tenen menys recursos.
Piera té una situació molt similar també a localitats com Masquefa o els hostalets de Pierola, que viuen una evolució similar. Segones residències que passen a ser les principals per fugir de la massificació i del eix més industrial.
Què diu, per ser el president del Consell Comarcal de l'Anoia i regidor més d'un d'aquests pobles que més població ha pujat, com són els hostalets de Pierola, per exemple?
Sí, hem parlat amb Jordi Parcerisses al migdia a COPE, president del Consell Comarcal de l'Anoia, i ens ha donat dues situacions que demostren el perquè d'aquest creixement. Primer, és un creixement sense obra nova, és a dir, són totes segones residències que han passat a principals.
I hi ha un fenomen que és certament peculiar, que és que no s'ha fet molta obra nova, així com a l'època del boom urbanístic de l'any 2005 hi havia tot l'skyline d'aquests municipis, hi havia grues, hi havia obres en construcció. Actualment no se'n veu cap en el panorama. I així aquí el que ha passat és que s'està acabant la segona residència, que era molt popular en aquests entorns nostres, en l'estiueig, s'està acabant aquest fenomen i la segona residència passa a ser primera.
És a dir, s'acaba el fenomen de l'Stewage i la segona residència passa a ser la primera. Sí que va haver-hi molta obra a principis del segle, no?, quan es va construir a tot arreu. Però a hores d'ara aquest creixement se produeix a causa d'aquestes, de la transformació de la segona residència. Però, clar, ara hi ha una població fixa a la comarca, gairebé 125.000 persones. I ara venen les prioritats i la gestió dels serveis públics. Parla el president del Consell Comarcal que a hores d'ara aquest és el gran debat que hi ha a la comarca.
Què prioritzem? Si una qüestió d'ensenyament, per exemple, els hostalets estan en transició de passar d'una escola fins a primària a tenir doncs, un institut-escola, per tant, fins a l'ESO, això també és una explicació del fenomen migratori. Si es fa un nou CAP, si intentem que la noia tingui una comissaria de Mossos d'Esquadra, si es fa un pavelló per donar activitat esportiva i cultural, si donem infraestructures bàsiques amb algunes urbanitzacions com Clavegueram, que n'hi ha que no en disposen, aquest és el debat. On es posen els recursos, què es vol prioritzar...
Clar.
Doncs aquest és el gran debat, el que ens ha confirmat Jordi Parcerisses. Què es prioritza? Si Clavegueram, si pavellons poliesportius, si escoles o si centres d'atenció primària. Al cap i a la fi, doncs, és el que provoca sempre un augment de població. Però la noia Montse també té tresors. Més amagats. Potser poblacions que no augmenten significativament d'habitants, però que tenen, en aquest cas, ciutadans que arriben de qualsevol punt del món molt significatius. És una localitat que s'anomena Prats del Rei.
Pues así es, Sergi. La tranquilidad, la sensación de comunidad y un efecto llamada dentro del colectivo de músicos son algunos de los aspectos que atraen a un número creciente de artistas a este Prats del Rei. Y todo empezó hace unos años con una familia de músicos holandeses que compraron una casa que reformaron en el casco antiguo para pasar la mitad del año y empezaron a explicarle a los colegas de profesión que allí estaba muy bien. Y después fue siguiéndole gente como, por ejemplo, el californiano Michael Leek, ganador de 4 Grammys. Bueno, pues hoy vamos a hablar con una de esas personas, de esas artistas, en este caso portuguesa, Sofía Ribeiro, que también dejó su país, una reconocida compositora y cantante de jazz, para instalarse en Prats del Rei. Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Sofía, ¿cómo conociste tú este lugar, Prats del Rei?
Pues conocí a través de Michael Lee, que compró una casa aquí hace unos años y hizo un estudio de grabación. Antes de comprar casa, él pasaba temporadas aquí, en Prats del Rei, y pues nos invitó a venir a la fiesta mayor en un verano, y pues desde ese momento vinimos varias veces, empezamos a conocer a alguna gente de aquí, nos pareció muy bonito el pueblo, como nos encariñamos, y ya, hasta que terminé comprando una casa también aquí en el pueblo.
Muy bien. Oye, me dicen que hay una sensación de comunidad impresionante, ¿no? Que hay una sensación de tranquilidad además, ¿no?
Sí, definitivamente. Comunidad y tranquilidad, yo creo que son las dos cosas así como que yo elegiría como principales, ¿no? Porque obviamente es un lugar muy tranquilo, ¿no? Con 500 habitantes o poco más de 500, donde se escuchan los pajaritos, es una vida como muy, pues que a mí personalmente me transmite como mucha calma, mucha paz.
Uh-huh.
Y lo que me va muy bien porque viajo mucho y estoy, pues, trabajo mucho y entonces me va muy bien llegar a un lugar donde puedo estar como tranquila. Y a nivel de comunidad, sí, por un lado, hay una comunidad como de estos músicos que se instalaron aquí, pero por otro lado también la gente de aquí nos ha recibido con mucho cariño, con mucha generosidad, mucho entusiasmo y entonces... Sí, hay una sensación de que hay mucha entreayuda entre todos y eso es muy muy bonito, muy conmovedor.
Qué bien. Oye, compraste una casa pensada para crear música, ¿no? Y además para hacer pequeños conciertos familiares. ¿Cómo mola esto, eh?
Sí, la verdad, la idea fue... Porque hay aquí algunos holandeses que tienen casa, que son casas de vacaciones. Pero pues la mía, yo tenía muchas ganas de que fuera un espacio para crear, para componer, para practicar música, pues un espacio artístico y también eso, como que abrir las puertas y dar conciertos aquí, que son para máximo unas 50 y pico personas.
Qué guay.
Sí, hicimos 2 hasta ahora y pues los dos se llenaron y ha sido también muy bonito poder compartir nuestra música con la gente de aquí y también gente de otros lugares que vinieron, cercanos al pueblo.
O sea que ahora, Sofía, cuando te pregunten, oye, ¿dónde has compuesto este disco? Y tú dirás, pues en Prats del Rey.
Sí, muy probablemente empezaré a usar aún más Prats del Rey en mis entrevistas y todo, porque, claro, estoy componiendo canciones aquí y es un lugar que me inspira mucho, la verdad, porque hay mucha calma, entonces la creatividad fluye mejor.
No me extraña, un sitio maravilloso que cada vez está aumentando más el número de población, pero ahí en ese pueblo pequeño concretamente de La Noia, en Prats del Rey, están hoy nuestra invitada portuguesa, Sofía Ribeiro, reconocida compositora y cantante de jazz. Un día te invitaremos para hablar de tu música, Sofía.
Claro, con mucho gusto.
Gracias por estar con nosotros y a disfrutar de Prats del Rey. Un beso. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, un placer.
Las 7 de la tarde, 31 minutos, estás escuchando La Linterna en COPE Cataluña y Andorra y llegan los amigos de Mutua Madrileña con buenos consejos. Ayer se averió, por ejemplo, la cisterna de mi hermano, luego la lámpara del baño y resulta que su seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones de su casa. Yo le dije, mira, si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la superaplicación para que te compliques menos y ahorres más.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa, 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón, que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa, la gran diferencia.
Por estas fechas se cuentan ya los días para esta próxima edición del SIL, el Salón Internacional de la Logística en Barcelona, que va a tener lugar entre el 5 y el 7 de junio. Para conocer de cerca cuáles son esas claves del encuentro, el programa de conocimiento, las oportunidades de colaboración entre los asistentes, así como los principales desafíos a los que se enfrenta el sector actualmente, tenemos hoy el placer de poder hablar con Pere Navarro, que es el delegado del Gobierno Central del Consorcio de la Zona Franca. Señor Pere Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Señor Navarro, estamos hablando de un sector que mueve el mundo, nunca mejor dicho.
Literalmente, es el sector que mueve el mundo. Sin la logística todo quedaría paralizado. Y durante este Salón de la Logística vamos a ver que no solo mueve el mundo, no solo hace que las cosas que se necesitan lleguen al lugar donde se necesitan, sino que vamos a ver que es un sector que también es muy innovador y que utiliza de una manera muy clara y muy rápida las nuevas tecnologías.
Hablando de innovador, se espera que se presenten 176 novedades en exclusiva mundial, ¿no?
Yo creo que ahora ya son más 180 casi, porque van creciendo. Realmente es importante, porque las empresas que tienen estas tecnologías esperan al SIL justamente para hacer estas presentaciones mundiales. Y hay cosas realmente muy curiosas relacionadas con los drones, relacionadas con la utilización de blockchain o de la inteligencia artificial. Será realmente muy interesante.
Hablábamos de innovación y la digitalización de la cadena de suministros. Qué importante, ¿no? Y cómo ha ayudado esa digitalización a todo ese movimiento, a toda esa logística, ¿no, señor Navarro?
Sí, sí, es evidente. Y además en el SIL lo que tendremos justamente es una demostración de toda esta cadena de suministro digital con empresas que participan, empresas que utilizan estas nuevas tecnologías, y veremos qué pasa con una mercancía desde que sale del lugar donde se ha fabricado hasta que llega al usuario final, y realmente será muy interesante.
Uh-huh. Si le pregunto cuál es su visión para el futuro del SIL, ¿y qué objetivos busca alcanzar en los próximos años? No sé si sería fácil comentarlos, lo digo porque durante los últimos 26 esto ha ido de mayor a mayor, ¿no? Se ha convertido en un auténtico monstruo en el mejor sentido de la palabra, ¿no?
El SIL convierte a Barcelona durante estos 3 días en un referente mundial de la logística, y la verdad es que cada vez hay más presencia internacional, tenemos empresas de los 5 continentes, tenemos también la participación de 8 comunidades autónomas. ¿Sí? Esto es debido a que cada año teníamos una comunidad autónoma invitada y resulta que se han fidelizado y ven que esto realmente es muy útil para explicar cuáles son los planes con relación a la logística de sus territorios. Y bien, sí, el sector está muy ilusionado por este salón. Como decía, somos referente mundial. Barcelona será la capital mundial estos días de la logística. Y tenemos pues más inscritos que nunca, y esto demuestra que hay un gran interés.
Uh-huh. Oiga, es un punto de encuentro súper importante, lo digo porque lo he visto con mis propios ojos, que se pueden hacer un número de contactos de calidad impresionantes, ¿no? De que de otra manera no se podría hacer. Hay muchos cargos con capacidad de decisión y de compra dentro de las empresas en este SIL, ¿no? En este salón.
Sí, son las personas que participan, son profesionales que tienen una absoluta capacidad de decisión en sus empresas. Y además, lo que hemos hecho es crear una plataforma para que se puedan relacionar, o sea, una vez una persona se registra, a través de los intereses que puede tener en el mundo de la logística, se puede relacionar con otros profesionales con los mismos intereses. Y para nosotros esto nos parece muy interesante. Ya no es solo aquel encuentro físico de intercambiar tarjetas, sino que ya es algo que está mucho más y mucho mejor elaborado. Y es evidente que del SIL sale mucho negocio. Nosotros hemos calculado que el impacto para la ciudad de Barcelona son aproximadamente unos 50 millones de euros, pero lo que creemos es que a partir de estos contactos, de estas experiencias, de este intercambio de información, el resultado, digamos, económico es mucho mayor, aunque sea indirecto, pero es mucho mayor y abarca al conjunto del planeta.
Siempre que se habla de este salón, señor Navarro, usted siempre tiene la sonrisa en la boca, ¿eh? Se nota que está contento y orgulloso de este salón. Es así, ¿no, señor Pera?
Absolutamente. El mundo de la logística es un mundo muy especial porque bueno, a pesar de que hay muchas empresas que compiten, después hay una muy buena relación entre todas ellas y hay muchas ganas de colaborar. En el SIL van a estar presentes 650 empresas. Vamos a tener un congreso en el que van a participar más de 300 speakers con 70 sesiones y en los que vamos a hablar de la sostenibilidad, de la logística 4.0 y algo que es muy importante, que es el talento. La falta de talento, deberíamos decir, porque las empresas tienen dificultades para encontrar personas. Todo esto implica que hay un trabajo conjunto, no solo del Consorcio de la Zona Franca, que somos un sector público, una empresa pública, sino también del conjunto del sector a nivel privado. Y esto se nota, y la verdad es que el SIL es una muy buena oportunidad para vivir intensamente algo que es tan importante como la logística.
Ahora que hablaba de talento, este año estará ese Job Marketplace, ese espacio de reclutamiento y captación de talento organizado en colaboración con Barcelona Activa, que va a tener ese objetivo, ¿no?, de poner en contacto empresas y profesionales, y también durante la mañana del día 7 se van a llevar a cabo entrevistas de trabajo previamente concertadas, brindando a estos participantes la posibilidad de destacarse ante los empleadores más destacados del mercado. O sea que podemos salir de allí pues con la logística con todo hecho, ¿no? Hemos entrado sin trabajo y salimos con curro, oiga, esto es maravilloso.
Bueno, y las personas que entran sin trabajo y salen con trabajo, pero además las empresas que entran teniendo una necesidad y que salen con una persona que tiene un perfil profesional que es lo que necesitan, por tanto, todo el mundo sale ganando y nosotros pues salimos ganando desde el punto de vista, digamos, de que el SIL justamente es el lugar donde ocurren, pues hechos que son útiles para el conjunto de la sociedad. También vamos a entregar unos premios que me parece que es importante destacar, porque son premios, son 5 premios. Uno es durante la nit de la logística,
¿sí?
Uno es al emprendedor joven de menos de 30 años, otro es para el premio reskilling al emprendedor serio, personas de más de 50 años, que hay personas que tienen más de 50, más de 60 años, y se reinventan y generan una nueva actividad, y esto yo creo que tenemos que destacarlo. Uh-huh. Después hay otro premio a la mejor startup, otro premio a aquella empresa que ha fomentado más y mejor el ODS número 5, que es el de la igualdad de género, el tema de la presencia de las mujeres en el sector logístico, y después tenemos otro que es a la mejor innovación que se ha presentado en el salón.
Maravilla.
Por tanto, vamos a tener muchas sorpresas, muchas actividades, van a ser 3 días muy intensos, pero también muy útiles.
Olga, ¿dónde ha colocado usted uno de esos gemelos digitales que le regalaron junto a Blanca Surigué? Porque sé que es una maqueta 3D de esos gemelos digitales, ¿no? Creado por Asorcat. ¿Dónde lo tiene usted? ¿Allí en la estantería detrás, en el despacho?
Sí, está en Altifactory, que es el edificio que tenemos dedicado a la industria 4.0. Y está allí, yo no sé si vigilándolo yo a él o él a mí, pero en todo caso, el próximo paso será darle un poco más de vida y que el próximo SIL ya pues nos puedan ayudar estos gemelos digitales a gestionar la agenda, porque es muy intensa, pero también es verdad que estamos en contacto con las personas del sector, que trabajamos mucho, pero que también la verdad es que reencontrarse con todas las personas que están relacionadas con la logística también es algo muy agradecido.
Es una maravilla. Bueno, como decíamos al inicio, un sector que mueve el mundo. Hemos podido hablar con Pera Navarro, que es delegado del Gobierno Central en el Consorcio de la Zona Franca, ya con las llaves ya para abrir las puertas dentro de nada. Espero que sea todo un éxito. Y recordemos que estamos en un mundo global, en una Europa que se mueve, y además la innovación y la digitalización ha llegado para quedarse en la cadena de suministro. Ministros. Señor Navarro, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Suerte.
Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias.
Beso. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Os acordáis de la historia que contamos de Nieves, la abuela del Real Madrid que había estado en las finales, sí, y que la pobre estaba hundida porque no había conseguido entradas?
¿Cuál final? Claro.
Nieves consiguió entrada.
Anda.
Gracias al partidazo de la cadena COPE, alguien que estaba escuchando dijo: Nieves, usted se viene a Wembley.
Bueno.
Hola, Nieves.
Hola. Madre mía.
Se la vi emocionadísima.
Ay, no te puedes hacer una idea. Cuando me enteré de que tenía la entrada, me tiré todo el día y toda la noche llorando de la emoción que tenía. Pero llorando, no me pude quedar dormida.
Pues mira, se emociona todavía.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Este jueves Herrera en COPE desde la sede de Porcelanosa. Carlos Herrera se desplaza a Villarreal, Castellón, a la empresa líder del sector. Una empresa que lleva en su ADN la calidad, la innovación, el diseño y además está comprometida con el entorno social y medioambiental. Con los diseñadores de mayor prestigio y reconocimiento mundial para conseguir las mejores soluciones arquitectónicas. Carlos Herrera te lo contará en directo este jueves. Porcelanosa, presente y futuro de la innovación y diseño.
la linterna de COPE Catalunya i Andorra us volem parlar del Tribunal Suprem que ha tombat el darrer intent dels ocellaires de la Rambla de mantenir les seves parades. Ho ha fet, ha desestimat la possibilitat que aquestes parades dels antics ocellaires de la Rambla puguin ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya. El consistori celebra aquesta decisió i els ocellaires reben amb resignació la decisió de l'alt tribunal, Mar Puerto.
Sí, la sentència considera que el recurs ha perdut el seu objecte després que el Tribunal Constitucional no va admetre el recurs d'empara dels ocellaires per recuperar les antigues concessions. El Javier Cuenca és el portaveu dels ocellaires i ens ha parlat del tema.
Nosaltres el que estem demanant és el reconeixement immaterial del que van ser en una altra època, lògicament, les antigues ocellaries. No estem parlant ni molt menys de que els animals tornin a ser engaviats al mig de la Rambla. Estem parlant d'una altra època, no molt llunyana. Segurament molta de la gent que s'està escoltant, doncs sí, a mi el meu avi em va comprar un peix, em va comprar un... Vull dir, al final tothom té una vinculació amb aquestes ocelleries. Jo sempre li dic a la gent, la teva mirada i la meva en algun moment s'han creuat. Tothom ha baixat a la Rambla a mirar els animalets, en una altra època, evidentment.
Tot això, però, ha tingut al llarg dels anys el seu procés. L'agost del 2021, l'aleshores alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va ordenar eliminar aquestes paradetes i al gener del 2022 l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona va donar un mes de termini per desallotjar les parades d'ocells.
El que hi ha hagut és un pronunciament del Tribunal Suprem respecte a la inadmissió del Tribunal Constitucional a que siguin declarats Patrimoni Cultural Immaterial. I tot això ha succeït perquè un cop hem aconseguit les signatures dels que feia esmena, doncs el Parlament, per motius polítics en aquest cas, doncs van tombar aquesta iniciativa popular, o sigui, el que la gent va dir que havia de ser debatut, només debatut, en seu parlamentària, doncs aquests dos grups parlamentaris van influir en la resta de grups, suposo que per una mena de canvi de cromos, perquè aquesta iniciativa no prosperés. I repenso que prosperar no vol dir que les botigues es quedessin, sinó que s'obrís en seu parlamentària un debat per decidir si aquestes parades mereixien ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial.
Gràcies, Mar Porto. I d'aquí a un moment tindrem l'actualitat amb els companys Yolanda Bernal i Albert Díez, que parlarà de l'última hora també esportiva.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Consigue tu peso ideal de forma natural con tu plan 3 de Laboratorio Sinsa 10. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorio Sinsa 10 y consigue tus objetivos de peso. De venta en farmacias y herbolarios.
Luis Fonsi. Juanes. Mica, Rufus Wainwright, Passenger, Taburete, Miquel Izal y muchos más. Vive la experiencia de las nits de Barcelona en los jardines del Palacio de Pedralbes. Consigue ya tus entradas en nitsdebarcelonapedralbes.com y disfruta del festival que hará brillar tu verano.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
¿Y este sofá-cama? Sí, ya tenemos uno.
Es para tu madre.
¿Cómo?
Sí, porque como dice que es tan cómodo y siempre la tenemos en casa, he pensado que le podríamos regalar uno y...
¡Luis!
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo son los días sofá-cama. Y esto significa que tienes hasta un 30% de descuento en todos los sofás-camas de la tienda y de la página web. Galerías del Tresillo.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
tarda, 50 minuts. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I atenció, perquè els hotelers de Lloret han decidit aturar temporalment la posada en marxa d'una desaladora mòbil per poder omplir les piscines aquest estiu. No farà falta després de les pluges de les últimes setmanes que han augmentat les reserves. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, la millora de la situació i la sortida de la fase d'emergència per sequera doncs ha obligat a replantejar les mesures que tenien previstes. El president del Gremi d'Hostaleria de Lloret, Enric Dotres, ha deixat clar que no és una renúncia, sinó un ajornament, com a mínim, fins al gener del 2025, que és quan es podrien produir noves restriccions d'aigua.
No l'hem aturat, el que fem és deixar-la en stand-by per reestudiar tot el projecte definitiu amb ubicació definitiva. És a dir, nosaltres vam començar aquest projecte corrents amb la necessitat de poder salvar la temporada turística i, en conseqüència, tots els llocs de treball i les activitats indirectes del sector turístic.
L'abastiment d'aigua, doncs, està garantit, però els hotelers es comprometen a fer un ús responsable. El gremi estudiarà en els propers mesos la ubicació definitiva d'aquesta desaladora, que no seria el passeig marítim, sinó en un espai amb menys impacte visual.
Doncs, Yolanda, els turistes que vagin aquest estiu a Lloret es podran banyar tranquil·lament a les piscines sense necessitat de desaladora, i els visitants que vagin a Barcelona podran també gaudir de la ciutat amb una mica més de tranquil·litat.
Exacte, perquè Barcelona posa fil a l'agulla i gestionarà aquest estiu les zones més turístiques de la ciutat. Es posa en marxa un pla amb una trentena de mesures per reforçar, per exemple, la vigilància, la neteja i atenuar les molèsties als veïns amb més agents cívics a peu de carrer. S'han definit 16 zones de gran afluència, molt massificades, per exemple, la Sagrada Família, Parguell o la Boqueria. Aquí es podria fins i tot limitar el flux de turistes. Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia a l'Ajuntament, creu que la situació ha arribat a un límit que comença a ser insostenible.
Jo crec que estem al límit. Estem al límit de turistes a Barcelona i estem al límit en certs entorns determinats, sigui la Gardunya, sigui el Parguell o sigui la Sagrada Família. En el cas de la Sagrada Família, jo no em puc posar ni em vull posar amb el que és l'activitat que es desenvolupa dins el temple, però sí dins l'activitat que hi ha fora el temple, i des d'aquest punt de vista crec que estem arribant a un límit. Dit això, la gestió dels fluxes es pot, ho hem d'intentar fer, posant intel·ligència i intentant ubicar la gent en altres àmbits, cosa que no és fàcil, dins l'àmbit cultural o dins l'àmbit de la ciutat. I després, si no, tindrem que introduir elements de més contundència.
L'Ajuntament invertirà uns 44 milions d'euros en aquest pla per gestionar les àrees més turístiques. Es crearà, per exemple, una aplicació de mòbil perquè els turistes puguin saber quin volum de visitants hi ha en cada espai de la ciutat. D'aquesta manera, si una zona està molt saturada, doncs poden decidir no anar-hi i fer-ho en un altre moment. El Jordi Valls detalla altres mesures incloses en aquest pla.
Sí, la voluntat és poder-les desenvolupar ara perquè comença la temporada alta. És ampliació de la dotació d'agents cívics a 70, una operativa d'estiu amb reforç de neteja vinculat lògicament al pla Endreça, però molt focalitzada en aquests EGAS, un operatiu d'estiu amb reforç de seguretat, campanya de control de venda ambulant, accions de gestió d'impacte de turisme al districte, reordenació de les rutes de bus turístics, pla de comunicació de turisme responsable i algunes actuacions a mitjà termini, com és el programa de suport de comerç de proximitat.
La voluntat, en definitiva, és ordenar doncs, tot aquest turisme perquè impacti positivament a la ciutat. El debat sobre quin turisme volem no és nou. L'Ajuntament insisteix en un turisme de qualitat que sàpiga respectar les normes i que aporti valor afegit, que sumi i que no que resti.
Nosaltres hem de continuar defensant la marca de Barcelona, però no necessàriament hem de continuar potenciant aquesta marca de Barcelona. Ens interessa en aquests moments el turista que ve aquí o el visitant que ve aquí que tingui en compte que està a la casa d'un altre i que ha de respectar les normes. I fins i tot en alguns llocs ens sembla que posem les sancions específiques en el cas de que el teu comportament sigui equivocat. Bueno, és un procés de comunicació diferent del que s'havia produït, o si es vol, una miqueta més enllà del que s'havia produït fins ara, no?
S'engegarà una campanya específica adreçada als turistes perquè respectin la ciutat. És una campanya de turisme responsable que podrà veure's en diferents formats i llocs de la ciutat fins a finals del mes d'agost. Amb missatges en anglès es recorda que el veïnat mereix un bon descans i seran visibles a les oficines d'informació turística, en hotels i també, per exemple, a mercats municipals.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I pendents també de la informació esportiva amb Albert Díez. Què tal, Albert? Bona tarda.
Montserrat, molt bé. Què tal tu? Bona tarda a tothom.
Bé, i amb ganes de saber sí. Què passarà amb Pedri, no? Perquè no sabem si jugarà o no el primer amistós d'Espanya.
Sembla que està de retorn. Això és el que diu el seleccionador Luis de la Fuente. I avui, 10:15 de la nit, 21:30, a Badajoz, a l'estadi Nuevo Vivero, Espanya-Andorra. Primer dels dos partits de preparació de la Roja de cara a l'Eurocopa. Anem fins a Badajoz, entrem al Nuevo Vivero per preguntar per Pedri i bàsicament per l'última hora d'aquest amistós d'Espanya que viurem al Tiempo de Juego aquí a la COPE. Helena Condis, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Ja està la música sonant aquí a l'estadi del Nuevo Vivero, que s'omplirà amb 13.000 aficionats. Veig els jugadors de l'Andorra, el rival d'Espanya en aquest primer test, el primer dels dos amistosos que jugaran abans de volar diumenge a Alemanya. Fa molta calor, Albert, 27 graus de temperatura, i recordem que no hi seran avui aquí els tres futbolistes del Madrid, Nacho Carvajal i Joselu, ni Laporte, que avui s'ha incorporat a les Rozas. S'han quedat també a la Ciutat del Futbol Rodri i Dani Olmo, perquè estan fent un pla específic de treball, i sí que veurem els futbolistes del Barça. Estem pendents de l'11, però podríem veure Cubarsí en defensa, Lamine també, la gran il·lusió de la selecció, el debut de Fermín, totes les mirades posades en Fermín, que és la gran novetat de la prellista, i tots a la selecció donen per fet que es quedarà. De fet, el Morata, Álvaro Morata, ens deia que l'ha sorprès moltíssim en el segon entrenament, que fins i tot el va felicitar. I Ferran també és un dels futbolistes que veurem avui uns minuts, però sobretot moltes ganes de veure a Pedri, perquè Pedri no ha debutat encara amb Luis de la Fuente amb l'absoluta. De fet, el seu últim partit amb Espanya va ser el Mundial de Qatar, fa ja un any i mig, el 6 de desembre de 2022, quan va caure Espanya eliminada contra Marruecos. I ahir de la Fuente deia que Pedri ha tornat, per tant volem veure a Pedri en acció aquí a l'estadi del Nuevo Vivero de Badajoz, que a més d'un amistós per preparar l'Eurocopa serà també un partit important, perquè de la Fuente ja sabeu que abans del divendres ha de decidir els tres descartats que no viatjaran a Alemanya. Només se'n pot emportar 26, ara mateix la llista és de 29, per tant haurà de deixar aquí a tres descartats, i en principi, per les informacions que tenim, seran un per línia: Vivian, Alice García i Ayoce. Veurem si es confirma demà o divendres al matí com a tarda.
Així està Espanya. Espanya-Andorra, 10:15, al Nuevo Vivero de Badajoz. Gràcies, Helena. Després us escoltem amb la veu d'Espanya, la COPE, que és Manolo Lama. Tenim a punt el primer fitxatge del Girona de cara a la nova temporada, Montserrat.
Així és. Ja es pot saber qui serà, o...?
Luciano Rodríguez, uruguaià, 20 anys. Ara el juliol en farà 21. Vindrà del Liverpool, del seu país, i es convertirà en el fitxatge més car de la història del Girona. 14 milions d'euros. A més, el Liverpool d'Uruguai es reservarà un 30% d'una futura venda. Signarà fins al 2029. Ja ha parlat d'aquesta opció Luciano Rodríguez a mitjans de l'Uruguai.
Obviamente, lo de Girona es muy real, estamos muy cerca, y esperemos que se dé todo encaminado para poder, si Dios quiere, pegar la oportunidad de ir para ahí.
Aquest és Luciano Rodríguez. Ha d'arribar també Krejci, un central de l'Esparta de Praga. I fora del futbol, et vull explicar que Fernando Sanemeterio ha estat presentat avui com a nou director esportiu del bàsquet Girona, equip de la Lliga Endesa, recordo. I la primera decisió que ha pres és renovar Fotis Katsikaris per una temporada. Ha fet una molt bona temporada, arribant a meitat de l'última campanya, aconseguint la permanència, home, diríem, de forma folgada, i és la primera decisió. Un Fernando Sanemeterio que té molt bona relació perquè va compartir pista amb ell, amb Marc Gasol, que és el president del bàsquet Girona, i a més Sanemeterio, que de 2006 a 2008 va defensar la samarreta del conjunt català. Vaja, les cites que tenim per davant: D'aquí una estona, 8:45, Deportes Cope a la Linterna, 9:45 al Tiempo de Juego, aquest Espanya-Andorra.
Pendents de tot plegat, Albert Díez, Company Esports, gràcies.
Adeu, Montserrat, que vagi bé.
Més informació, Esports, Cope i a la cadena Cope. I fins aquí, rep la salutació de qui t'ha acompanyat, la Montse Rodríguez. La Linterna continua amb tota la informació del dia, tota l'actualitat, amb Àngel Expósito i tot el seu equip. Ja saps que 24/7 estem aquí al peu del canó, perquè estiguis amb nosaltres. Fins demà, que vagi bé.